Ahir vam fer un munt d'hores de ràdio, com toca pels dies especials, i ahir ho era, que era l'11 de setembre, que era la diada. Catalunya Ràdio s'hi va abocar des de les 8 del matí i fins a les 11 de la nit, i en el tram final d'aquesta programació especial per seguir els actes de la diada, vam fer una ronda de trucades als portaveus dels grups parlamentaris, vam parlar amb Eva Granados, la portaveu del PSC, i va tornar a negar el dret a l'autodeterminació de Catalunya. És més, va deixar clar que amb el PSOE el govern espanyol no s'acceptarà mai un referèndum. Aquestes eren les paraules d'Eva Granados.
Nosaltres creiem que el problema que puguem tenir a sobre de la taula passa perquè els polítics ens posem d'acord entre nosaltres i oferim una proposta d'acord a votació. I en cap cas creiem ni en l'autodeterminació ni creiem que hagi de ser la ciutadania la que dirimeixi una qüestió important com pot ser aquesta.
Immediatament aquestes paraules van aixecar una allau de reaccions, tuits, per exemple, com el de Carles Puigdemont demanant-se si no tenen vergonya, qui ho ha de decidir si no són els ciutadans. Avui Granados ha reiterat l'argument, la polseguera, per tant, ha aixecat les seves declaracions, ha continuat. I això ens ha portat a fer-nos una pregunta. Quin és el discurs del PSC al voltant de l'autodeterminació, Gerard López? I hem anat a la Maroteca, que això no,
sí,
no falla.
Anava a dir, depèn de quin any vols. Digue'm l'any, et diré una mica el discurs.
Vinga, doncs anem a 2012?
Sí, mira, he escollit 2012, perquè va ser quan va haver-hi la primera, diguem, gran manifestació de la tongada actual. Hi havia hagut la del 2010, que era la de protesta per la retallada.
Sí.
Potser va haver-hi una època de transició de passar del català emprenyat al català indepe, en bona part d'aquest col·lectiu, i el 2012 va haver-hi aquesta gran manifestació de l'11 de setembre, que ningú s'esperava tan gran, i això una mica va impactar en el discurs polític de gairebé tots els partits de Catalunya. El PSC, atenció al que deia des de la cúpula del partit, també el 2012, Miquel Iceta. Era un acte local, assegurava que els defensors del dret a l'autodeterminació volen al final un referèndum i que els referèndums s'han de poder fer, acordats, però que s'han de poder fer.
I el que estan plantejant la gent que vol l'autodeterminació, el dret a decidir, en el fons el que volen és organitzar un referèndum sobre la independència. I quina resposta fem nosaltres davant d'això? Doncs escolteu, el referèndum sobre la independència s'han de poder fer. I de fet, en les democràcies avançades s'han poden fer. Com? Per la via de l'acord. És el cas que hem vist al Quebec, que ja ho ha fet dues vegades, i el cas que probablement veurem el 2014 a Escòcia.
S'han de poder fer.
El so és deficient, perquè
sí, era un acte local.
Una mena de xerrada que feia Miquel Iceta en una sala petitona.
I el so no era massa deficient, però sí que quedava clar aquesta idea de que s'han de poder fer. Hi ha una constant, sempre és via de l'acord, en via legal, això sempre... Això sí que hi ha una constant tota l'estona. El 2012, si te'n recordes, arran d'aquella primera manifestació, Artur Mas es va abocar a fer eleccions de seguida, comptava, diguem, aconseguir una gran majoria, que no va acabar de treure les eleccions del 2012. El que sí va fer va ser pactar amb Esquerra Republicana, va ser quan Junqueras era cap de l'oposició. I si us en recordeu, quan es va fer el debat de la investidura, aleshores Pere Navarro era el primer secretari i va intervenir. Atenció amb el que va dir. El PSC adoptava una actitud passiva. En el debat que va investir Artur Mas, va dir que no posaríem pals a les rodes a cap votació sobre el dret a decidir.
El nostre partit no posarà pals a les rodes, cap ni un. El Partit dels Socialistes de Catalunya s'abstindrà en totes i cadascuna de les votacions que afectin aquest tema durant tota la legislatura i permetrem així que vostè i el seu soci tirin endavant el seu pacte. No ens oposarem, ens abstindrem. Ara li toca a vostè i al senyor Junqueras fer-ho possible, legal i acordat.
Una posició contundent i molt diferent a la que hem escoltat en les últimes hores. Encara hi ha un altre viatge a la Maroteca?
Sí, perquè aquí va haver-hi una evolució, això, recordem, és 2012. El 2013 va haver-hi aquell acord de Granada en què el PSOE, diguem, va dir, va, sí, agafem una mica el repte, però el que farem serà proposar una reforma federal que, en qualsevol cas, manté una Espanya, per entendre'ns, indivisible. Aquí dins, Pere Navarro, això era 2013, i què va passar? Si us en recordeu, per exemple, al cap de poc, aquesta, diguem, actitud passiva es va trencar, perquè us en recordeu el 2013 que es va votar al Parlament una proposta per anar al Congrés a plantejar un referèndum acordat, bla, 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 bla. Doncs bé, allà el PSC ja va votar en contra, allà no es va abstenir ja. Però bé, anem al 2015, perquè aquesta llarga legislatura que deia el Pere Navarro no va ser llarga, perquè ja sabeu d'on venim, el 2015...
Fa unes quantes que no són llargues, eh?
Més eleccions! Doncs que a mi d'aquestes eleccions, que van ser les que va guanyar Junts pel Sí amb Raül Romeva al capdavant, i Iceta, aquí en aquesta ràdio, al matí de Catalunya Ràdio, deia més o menys que els catalans sí que han de poder votar en referèndum, però només per decidir algun tipus d'estatut, o bé per una reforma federal, on votaria tot Espanya. Això sí, no es tancava tant en banda a d'altres opcions com feia, per exemple, Eva Granada. Escoltem-la.
Nosaltres els expliquem com volem arribar a l'estat federal i que els ciutadans puguin votar. Tot el que sigui acordat, nosaltres estem disposats a contemplar-ho. No és que no vulguem el dret a decidir, és que volem un referèndum sobre la reforma constitucional. I el nostre objectiu és aquest. Ara, això descarta qualsevol altra possibilitat que vingui de la via del diàleg, la negociació i el pacte? No, en absolut.
Les visites a l'hemeroteca...
Sí, no, i ens hem quedat el 2012 i podríem haver buscat més, però hem buscat aquests exemples per fer una mica de visió general.
Gràcies, Gerard.
A vosaltres.
Anem a veure, Natàlia, David, Iolanda, com interpreteu aquesta evolució en el discurs? Hi ha una evolució evident, hi ha viratges, hi ha finalment un canvi, un gir en el discurs del PSC respecte a l'autodeterminació. S'ha de tenir en compte el context, eh? Han passat moltes coses, el context ha canviat molt també respecte al 2012 fins ara, però com l'interpreteu, aquest viatge del PSC?
A mi personalmente no me ha sorprendido mucho. Es decir, otra cosa es que sí que abiertamente los socialistas se hubiesen posicionado alguna vez a favor de la posibilidad de un referéndum y tal, pero yo creo que claramente no. Más allá de que en algún mitin puntual como Iceta, hemos visto el de 2012, le hubiese interesado vender esta postura. Más allá de eso, yo jamás he visto al Partido Socialista, y sobre todo te hablo del PSOE, aunque son dos cosas diferentes, yo creo
son
que...
Son dos cosas diferentes, pero ¿no? De las dos ánimas.
Eso es, pero además creo que nos encontramos ahora en un momento crucial, como tú has dicho, han pasado muchísimas cosas y yo creo que ahora mismo el interés del PSOE está puesto en otros asuntos y no es precisamente la autodeterminación ni nada por el estilo, ¿no? Quiero decir, tampoco era un partido dudoso como Podemos, que era así, pero no, pero somos ambiguos, pero yo creo que en el caso de cuando las cartas se han puesto sobre la mesa después de 2017, yo creo que socialistas, en ese sentido, a mí... En ningún caso me ha sorprendido que Granados diga que, bueno, que es una cuestión que se tiene que resolver desde la política y no desde la base.
Però la democràcia no era això, no era que els ciutadans, no?
Sí, pero al final, bueno, es lo que te comentaba. En ningún caso he visto yo un partido socialista abierto o abiertamente favorable a esta posición. Ya te digo.
Yolanda, ¿et sorprèn a tu?
Ni em sorprèn ni em deixa de sorprendre. Penso que la reflexió important és aixecar una mica la mirada, més enllà del que ha dit avui o ha dit demà, si es canvia un verb o es canvia una coma, que els periodistes ja sabeu que fem això molt i ens equivoquem molt, perquè, home, vull dir que al final, posats a mirar enrere, si tirem enrere en les hemeroteques del PDeCAT i d'Esquerra, també déu-n'hi-do.
Sí,
no?
Sí, sí, trobem petroli.
Per això. I de tots els altres. I tots els altres. Per tant, al final, el que em queda és la reflexió. Vull dir, què estem parlant? De que és més vàlida una democràcia plebiscitària que una democràcia parlamentària? Vull dir, al final, els ciutadans ens donem unes normes de funcionament que consisteixen en que nosaltres triem a uns representants, i aquests representants, que és el poder legislatiu, fan les lleis, són els que fan l'Estatut, els que fan la Constitució, els que fan les lleis que es van aprovar als parlaments. Si cadascuna d'aquestes lleis, per considerar que és una llei democràtica, la hem de votar, és que no acabaríem mai. Vull dir que sé que està molt de moda, però trobo no, el reclamar la participació ciutadana ja està molt bé, però anem a la reflexió de fons. Nosaltres no triem a uns representants polítics perquè facin en el dia a dia allò que s'han compromès a fer en un programa electoral. De tant en tant, per qüestions molt importants, s'ha de sotmetre això a la ciutadania, per descomptat, però el que està parlant al final del PSC és el del que està dient el Pedro Sánchez aquí, no? És, bueno, escolteu, això ho hem d'arreglar amb un acord polític. I és que jo trobo que els polítics han d'aprendre a fer acords I els acords no són perfectes. I un bon acord no li encanta a ninguna de les parts. Per això és un bon acord, perquè tots dos s'han cedit. Però posar, ostres, sobre les espatlles de la ciutadania totes les responsabilitats, se'n fa difícil. Però se'n fa difícil.
Per arribar a un acord cal parlar. I ara per ara sembla que aquí les dues parts estan molt lluny de seure's a parlar, sí. Si més no, per les declaracions que ens arriben. Natàlia, anaves fent que no amb el cap.
Anava fent que no en alguns moments perquè discrepo amb algunes coses de la Yolanda. Evidentment que els polítics han de fer política i els triem per això, però hi ha qüestions capdals de la política que jo crec que sí que s'han de sotmetre a una votació expressa del poble. A mi no m'han sorprès aquest viatge, no?, de declaracions que hem fet, aquest repàs a la Marateca que heu fet, perquè, com molt bé dèieu vosaltres, això passa amb tots els partits polítics. És a dir, a més, jo no sóc analista política, però tot aquest temps ha estat la gran travessia del desert dels socialistes a Catalunya. Per tant, que hagin anat ajustant el seu discurs em sembla políticament... lògic, és a dir, no, ho podem compartir o no, però és el que passa sovint. També ho hem vist amb altres partits, amb l'independentisme, per exemple, aquestes aproximacions i llunyanies que hi han hagut. El que sí que em sorprenen són les declaracions d'Eva Granados, és a dir, avui, si em permeteu, citaré l'Antoni Bassas, ho deia molt bé en el seu anàlisi, és tot pel poble però sense el poble. Per mi no hi ha una altra definició i això... és despotisme il·lustrat i això és una definició molt clara, és a dir, com una qüestió tan cabdal com és l'autodeterminació no s'ha de sotmetre a una votació popular expressa. Per això a mi em sembla de calaix.
I més quan tens des de fa 8 anys milers de persones cada 11 de setembre com a mínim sortint al carrer, que això també ha de tenir una lectura, que és el que ens preguntàvem ahir, ha de tenir una resposta política. L'Estat, qui sigui que estigui manant en aquest moment a l'Estat espanyol, ha d'afrontar el repte polític que suposa l'independentisme, sigui per anar cap a una banda o cap a l'altra, però afrontar-lo, asseure's i parlar, o no?
Entiendo que sí, pero fíjate que yo lo que me he encontrado también a la vuelta de vacaciones es que de algún modo, o por lo menos en apariencia, el independentismo ha perdido algo de punch o algo de músculo, o por lo menos aparentemente. Esa es la impresión que da, corrígeme si me equivoco, pero al final son 600.000 personas lo que congregas ayer, con todos los problemas y con todas las vicisitudes que te puedas encontrar. Pero al final la sensación desde fuera, o por lo menos, y no sé que me corrija Yolanda también en todo caso, pero la sensación desde Madrid es que esto ha bajado bastante, el sufle ha bajado bastante. Entonces yo tampoco acabo de ver qué utilidad tendría para los socialistas ahora posicionarse abiertamente con el referéndum, etc, ¿sabes?
Jo, un incís, sí, són menys gent, però no hi ha cap altre motiu a Europa que porti 600.000 persones al carrer, eh? És sí, a dir que...
Sí, a mi no me cabe duda.
Escoltar.
Sí, 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 seguro, seguro. No me cabe duda, pero si vemos la curva, si analizamos este movimiento de forma individual, como lo que es, yo creo que en el fondo ha perdido efectivos. Eso al final, pues, políticamente, cada partido tiene que hacer su lectura y a mí personalmente no me sorprende que el Partido Socialista haya hecho esta lectura.
Però jo trobo que anem amb compte perquè si a Madrid la lectura és que ara surt més gent al carrer el dia de la Diada, tenim un problema, perquè aquesta és una lectura molt miope. Vull dir, aquí a Madrid els líders polítics de tots els partits han de saber que potser ahir va sortir menys gent, però que els catalans continuen expressant un anhel.